Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 18 de juny i tenim el Madrid en joc. Està empatant a casa contra el València. Però el nom del dia és el de Juan Carlos Unzué. Avui ha anunciat que té ELA, esclerosi lateral amiotròfica. És una malaltia degenerativa incurable. I hem vist un Unzué somrient, animat, positiu, optimista. Conec Unzué d'haver-li fet tot just dues entrevistes, però la seva calidesa em va captivar. Veure'l avui amb aquesta enteresa davant un moment tan difícil em fa ja admirar-lo. El nostre respecte, escalf, reconeixement i reivindicació pels molts malalts d'aquesta terrible malaltia. Bona nit, són les 11. Això és el club.
Club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
En directe a Catalunya Ràdio, són les 11 i 3 minuts, no, les 11 i 1 minut. 11 i 1 minut en directe a Catalunya Ràdio. Avui ha jugat el Depor amb la Real Societat, 2-0, un partit una mica estrany, amb dues expulsions, Depor 2 a la, Deportivo Alavés 2, Real Societat 0, l'Alavés que s'escapa una mica, és que ja està rient aquí el Pere Escobar. Pere Escobar, bona nit.
Bona nit, perquè, tenim un dia difícil. Per,
sí, sí, un dia... No, és que estava pensant, fent programa aquí, tu i jo no havíem coincidit. Fent-lo jo, fent-lo tu, sí.
Sí, home,
unes
sí,
quantes nits.
Unes quantes nits.
Però al revés, no, em fa especial il·lusió. Pere Escobar, bona nit.
Bona nit, el avui tenim... faré el que em feies tu a mi.
Ah, sí? Vés sí. A fer una secció d'humor?
No, aniré putejant tota l'estona.
Escolta'm, tenim el partit del Madrid en joc i, de moment, home, hi ha coses a comentar perquè està empatat a zero, però n'han passat de coses.
N'han passat unes quantes coses. Ha passat que València ha fet un llançament al pal i ha passat que ha fet un gol que el VAR ha anul·lat. Bé, l'han anul·lat a l'art per criteri de l'àrbitre, perquè no hi havia fora de joc, era un fora de joc posicional. Ha considerat que un jugador de València, Maxi Gómez, entorpia l'evolució de la jugada, no era el que ha marcat. Bé, és la consideració de l'àrbitre que a mi, amb la que no coincideixo.
Bé, en tot cas, el partit està al descans, el seguirem aquesta nit amb el Pere, però és dijous, i els dijous nosaltres saludem una tertúlia que té nom propi. Només falta patrocinador per aquesta tertúlia, però té nom propi, és la tertúlia diabòlica. Els seus integrants ja sabeu qui són. Bernat Soler, bona nit.
Hola, bona nit.
Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit.
Has vist que us l'he canviat una mica, ja que fem ara és, ràdio, l'hem reforçat una mica.
És més, o sigui, hi ha més diabolisme, no? Fa és por, més diabòlica, fa
més
por.
Diabolisme o diabolicisme?
Diabolicisme, segurament, sí.
Escolta'm, el dia abans del confinament vam acabar amb l'última tertúlia diabòlica, eh?
Sí, us en recordeu d'aquell programa?
I tant.
Va estar bé aquell dia, eh?
I tant.
Està bé, doncs mira, 3 mesos després tornem. Ara reprendrem amb el Madrid i, evidentment, hem de parlar de Juan Carlos Unzué, però abans vull fer una mica com amb tots els col·laboradors que feia 3 mesos que no ens podíem, com a mínim, sentir en directe. Com ho heu passat, com ho heu viscut? I en el vostre cas, que heu començat ja a explicar partits, què tal aquests dos primers partits, aquestes dues jornades?
Bé, per part meva, molt diferent viure un partit fora de casa com va ser el primer, el Mallorca-Barça del segon, que va ser el Barça-Leganés pel fet de poder ser in situ al Camp Nou en una experiència, per part meva, insòlita, el fet d'un partit a porta tancada, però és que, a més, molt tancada, perquè és que no hi havia pràcticament ningú. De sentir-me, fins i tot, de sentir un punt de soledat.
Bé, no tan tancada, perquè algú es va colar.
Això a Mallorca.
Mallorca,
sí. Jo parlava del Barça-Leganés.
Sí.
I en general, al marge d'això, pel que fa al futbol, després suposo que parlarem bé, segur que parlarem del Madrid, on tinc una altra opinió, però pel que fa als partits del Barça, una miqueta el que ja hem anat veient,
En la línia.
Sí, i per tant, no excessivament canvis respecte al futbol que veiem abans de l'estat d'alarma.
I tu, Ricard, aquestes dues transmissions així diferents?
Mira, m'adapto millor al desconfinament que al confinament. Vull dir, sí, m'adapto bé. No és el que era, però tornarà a ser un dia. És evident que som en les circumstàncies que som, i és un privilegi poder dedicar-nos a això i tornar a fer partits de futbol, encara que siguin a porta tancada, encara que siguin en aquestes circumstàncies, i que després de 20 anys no hagi trepitjat una cabina d'un camp de futbol, perquè no ho havia fet mai, això de fer partits en 20 anys des de l'estudi, com a mínim partits de transmissions del Barça, TDP, TDT, però de seguida li he trobat l'encant, de seguida m'he acostumat. Ara, si em dius què prefereixes,
home, ja,
doncs prefereixo el passat, que serà el futur, tot i que, insisteixo, entre confinar-me o desconfinar-me, clarament desconfinar-me.
Home, el confinament ha produït un efecte impossible en Ricardo Torquemada, que és, sí, que ara veu amb bons ulls a Javier Tebas, per exemple.
Veig a Javier Tebas amb bons ulls a la feina que ha fet Javier Tebas. No sé si ell pensava que anaves a dir altres coses. No, però és que el confinament m'ha fet pensar en moltes coses. He millorat la meva opinió sobre Javier Tebas professional. En principi, personalment, no estic desitjant tenir una estona per xerrar amb ell de gairebé res.
Jo sí.
Sí?
Sí.
Bé,
i tant de bo que sigui.
Tu xerres amb ell, jo en canvi valoro la seva feina professional, i així ho completem tot, fem mig i mig. I també per descansar mentalment del futbol, que no he tingut gaire ganes de veure'n, i ara estic recuperant tot allò que tenia acumulat, perquè ara sí que n'estic veient més que mai, i cada cop m'hi acostumo més a la porta tancada.
Jo crec que l'ésser humà és un animal que s'acostuma molt ràpidament a totes les situacions. Jo crec que ens hem acostumat ràpidament al confinament, a no sortir de casa, ens vam acostumar, ens hem acostumat a posar-nos mascareta, i veig la gent majoritàriament,
sí,
pel
carrer,
no, mascareta.
No,
és a dir, que ens acostumem, no diré que amb facilitat, fins i tot hi ha exemples més extrems, de gent que li ha tocat passar situacions molt, molt extremes i que acaba dient que s'hi acostuma, no? I, per tant, ens estem acostumant, jo crec, que ens acostumarem a aquests partits de futbol que, recordem, duraran molt poc temps, perquè estem parlant en total un mes i mig, que no eren, hem de dir-ho així, necessaris.
Si queda un mes ja només de competició.
No eren imprescindibles que juguessin aquests partits. No, no passava res.
Home, no s'acabava el món,
no,
però la indústria sí.
Sí, d'acord, però perquè el poder econòmic i la indústria ho ha obligat, però si no, realment... I, per tant, com que és una cosa que no calia...
Però jo, Bernat, jo crec que sí que calia, el que passa és que potser no ara, però que aquesta competició s'havia d'acabar ara, a l'agost, al setembre, a l'octubre, al novembre...
No, jo parlo de jugar ja ara, i amb totes aquestes mesures, i a porta tancada...
El que jo sóc obertament contrari és a suspendre les competicions. No entenc això de suspendre les competicions.
Sí, com a França,
No, o sigui, tu agafes i, si vols, reparteixes una temporada i mitja i modifiques el format de la pròxima temporada i acabes aquesta, però les coses s'acaben quan es comencen.
Però tampoc passa res, Ricard. És a dir,
home, no passa res per res a la vida.
Clar, sí. Però vull dir que aquest any la Lliga no s'ha acabat. Bueno, doncs ja jugarem la següent i
home,
ja l'acabarem.
Però com si no es juguen més lligues, tampoc no passa res. No passa res.
Suspenem el futbol per sempre.
El que jo crec que no passa res és per no jugar una Lliga a 38 partits, ni una Champions a 6 partits, més les eliminatòries. No, o sigui, això que s'esperi, ja acabem aquesta temporada, a l'octubre, al novembre, el desembre, comencem la que ve al gener. O sigui, a mi la idea d'adaptar-nos competitivament i ara fer la Champions així diferent, m'encanta. O sigui, ho trobo perfecte, perquè igual que ens adaptem, com dius tu, al carrer, a altres circumstàncies, però continuem vivint, ens hi adaptem al que tenim i continuem jugant, vull dir, quan es pugui, com s'està fent ara, amb les limitacions que toquin. Però a mi això de suspendre les coses, mira, s'ha d'aprofitar cada segon de vida, i com més coses puguem fer, millor fer-les que no suspendre-les.
Ha començat el partit a Valdebebas, Pere, i ens anirà justet per explicar el final,
Sí, perquè...
Han trigat i tot... I
ara s'allarga molt la història, t'ho he explicat abans, calculo que en aquestes 11 jornades perdrem 9 hores de canvis.
Mira el Pere, quines distraccions que té.
30 segons per canvi, 5 canvis per equip. Per tant, 10 canvis per partit, perquè pràcticament tots els estan complint, hi ha 3 o 4 equips que no ho han fet, però això sumen 9 hores en 11 jornades.
Bé, doncs tindrem el Pere pendent d'aquest partit entre el Madrid i el València, evidentment, a mesura que es vagi acostant al final. Si la cosa segueix així, amb aquest empat a 0, doncs haurem d'estar molt i molt pendents, perquè, recordem-ho, el Barça va guanyar el seu partit, per tant, el Barça va fer la seva feina. Si això acabés així, que no té per què acabar així encara, el Barça tindria 4 punts de marge respecte al Madrid. Compte, que uns 4 puntets a 8 jornades pel final, o 9 jornades pel final, no estaria gens malament. Les 11 i 10 minuts, el dia d'avui ha estat molt marcat per Juan Carlos Unzué. Avui hi ha hagut roda de premsa a l'auditori del Barça i ens hem quedat tots molt, molt, molt tocats.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Juan Carlos Unzué, assistent de Luis Enrique, sobretot, també de Guardiola, exentrenador del Girona, exjugador del Barça i del Sevilla, per exemple. Doncs avui ha anunciat això en un acte bonic i en un acte on ha volgut divulgar-ho i on el Ramon Salmurri ha pogut escoltar-lo de prop. Salmurri, bona nit.
Què tal, Garriga? Bona nit.
Ha estat un acte d'aquells especials, on el Camp Nou se'n fan molts, però aquest era diferent als que habitualment vivim, i l'actitud de tots els que hi érem, no, era de molt respecte i de fins i tot de no saber ben bé com aproximar-nos a la notícia i al personatge.
Sí, ha estat un dia emotiu, un dia especial, com dius tu. Juan Carlos Unzué s'ha presentat a l'Auditori 1899, a l'Auditori del Barça, per anunciar que pateix ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i ho ha fet acompanyat de bona part de la seva família, del seu germà, dels seus amics, i era, per exemple, el seleccionador espanyol Luis Enrique, i també de membres del primer equip del Futbol Club Barcelona. Josep Maria Bartomeu ha presidit l'acte, també hi era Quique Setién, o futbolistes com Gerard Piqué, Sergi Busquets, Jordi Alba o Sergi Roberto. Ha estat un acte emotiu on Unzué ha dominat el discurs i, com dius, s'ha mostrat molt, molt sencer i amb un punt de generositat, diré. I, en fi, després de la tarda ha passat pel Tot Costa, on ha explicat que es troba bé i que la putada que li ha tocat viure s'ho haurà de treballar molt més si el vol debilitar.
A día de hoy os puedo decir que aún prácticamente para el 100% de las cosas que hago, evidentemente no al mismo ritmo que las hacía hace un par de años, pero me valgo por mí mismo. Entonces, bueno, como he explicado en la rueda de prensa, los doctores han confirmado que la enfermedad, la progresión de mi enfermedad, de mi ELA, va lenta, pero evidentemente no para, poquito a poco, y sobre todo pues en comparación un poco a cómo estaba también hace 2 o 3 años, que quizá tampoco era lo normal o lo habitual, ¿no? En cuanto al aspecto físico, pues ahora sí que noto un cambio importante.
Això ho deia el Tot Costa. També ha explicat per què ho vol fer públic, perquè això no, va molt en funció de cadascú, i ell, que és una persona reconeguda, ha volgut avui sortir i explicar-ho.
Ha donat dos arguments. El primer és que els seus propers se n'assabentin per ell, però també per donar visibilitat a aquesta malaltia sense cura i que afecta a 4.000 persones a l'estat espanyol.
Darle visibilidad a esta enfermedad y a este tipo de enfermedades que desgraciadamente son muy poco conocidas, da la sensación de que son invisibles, pero están ahí. Y quién mejor para decirlo que yo, ¿no? Cualquiera, desgraciadamente, puede contraerlas en un momento dado. Entonces, es algo que nos tiene que preocupar, entre comillas.
Ricard, Bernat, quan ho vaig saber, em vaig quedar molt, molt parat, perquè et fa adonar, i això sona molt tòpic, però et fa adonar que algú com Juan Carlos Unzué, que ha tocat l'èxit, no? que ha tingut una vida plena d'emocions i amb un esportista, que li passi això vol dir que ens pot passar a tots, no? I t'adones de la sort que tenim, no? i del dur que ha de ser per algú que de cop i volta la vida li canviï d'aquesta manera.
Doncs sí, de valorar el que deia abans el Ricard, no? Que
sí,
cada competició no anul·lada, doncs és un motiu per ni que sigui distreure's una estona, no? A mi m'ha agradat que el Barça acollís l'acte, que el Barça fes d'anfitrió i, per tant, donés tot el suport, no només moral, sinó també, fins i tot diria que material, donant-li aquesta solemnitat a l'acte, que sens dubte, a més, busca també l'impacte per trobar ajuda, no? I per investigar sobre aquesta malaltia. Crec que també hi havia el germà del Juan Carlos Unzué, que és l'Eusebio Unzué, el director esportiu de l'equip ciclista Movistar, i m'agrada que aquests actes tinguin aquesta solemnitat, que hi hagi jugadors importants de l'equip, com els capitans, com el president, que hi hagi Luis Enrique. Allò que a vegades, moltes vegades, hem destacat del futbol anglès, no? Que sap respectar, doncs, els seus exjugadors i les seves llegendes. No podem dir que Unzué sigui una llegenda del Barça, però sí que ha estat una persona que en diferents etapes hi ha tingut un paper molt important, des de ser suplent de Zubizarreta a les seves diferents etapes en les banquetes, sigui d'entrenador de porters o d'ajudant de Luis Enrique. Per tant, més enllà del missatge d'ànim, de suport, i que tant de bo la ciència pugui també trobar cura per això, doncs mostrar la meva satisfacció que el Barça hagi estat a l'alçada novament.
Jo la veritat és que estic una mica desconcertat de tots els cops que hem rebut els últims anys.
És que jo estava pensant ara que el Barça en aquest sentit està tenint molt mala sort.
Però és que jo no sé, el Pere, que és més veterà, i el Bernat, que té més memòria que jo, però vaja, no sé, és que però jo tinc la sensació que des de la malaltia del Tito, que en Pau descansi, a Vidal, fins i tot el Johan, que és era una llegenda.
Bé, el cas de Luis Enrique.
El cas de la filla de Luis Enrique, o sigui, fa uns anys que és un cop darrere d'un altre, i jo no sé si la història del club havíem conviscut amb tanta mala sort, amb tanta fragilitat a nivell de salut, vulnerabilitat, que és veritat que ens ajuda a tot això que diem de mentalitzar-nos i veure que també ho hem vist amb la pandèmia, no? Que fràgil és tot i aquesta sensació de viure amb control, que és tan falsa, perquè en el fons no sabem mai què passarà, no? Però vaja, jo no sé què ha passat els últims anys. És que no sé en quants anys ha passat tot això, però si això passa normalment en 50 anys, és que ara està passant molt, molt ràpid. Em sap molt de greu pel Juan Carlos Unzué, perquè a més, com deies tu a l'entradeta, és una persona que no tens la sensació, quan estàs amb ell o quan li proposaves qualsevol cosa, que fos una estrella del futbol o un entrenador estrella, sinó que sempre estava absolutament disposat a tenir una conversa amb tu, a parlar del que fos, a qualsevol invitació que li plantegessis.
I encara ho està.
I exacte, com ha demostrat, i que és, bé, és d'aquesta gent que és especial en aquest sentit, i que ho torna a demostrar amb el que ha passat avui, i bé, que formarem part del seu equip, com ha dit ell.
Exacte.
Vull dir, ens hi sumem i intentarem que com a mínim se senti en aquest viatge recolzat i protegit.
Jo, com a personatge del futbol, també vull destacar la seva singularitat, perquè, com diu el Ricard, i tots els que treballem en això ho hem pogut comprovar, segurament és de les persones més accessibles, fins i tot estan en el més alt nivell del futbol, encara que fos en uns rols més secundaris. Però jo me'n recordo, Ricard, per exemple, te'n recordes com vam anar a Girona a l'inici de temporada? Sí. Perquè vam voler, el Ricard i jo vam anar al debut del Girona segona, perquè
el redebut, diguem,
tocava la sèrie, no? Sí, després de 2 anys a primera divisió. I recordo quan va acabar el partit, que vam estar xerrant amb el Juan Carlos Unzué, que no callava, perquè és una persona parladora, I bé, doncs amb aquest rastre l'ha deixat i el deixa, no? Amb tothom amb qui es troba. I especialment crec que som agraïts als periodistes, que últimament estem més acostumats a un altre tipus de tracte per part dels personatges del nivell, no?
Quan te'n trobes un així, ho agraeixes. Sí, sí, sí. Diumenge a l'11, al programa de TV3, podrem parlar amb Juan Carlos Unzué, i segur que ens explicarà moltes
sempre,
coses.
Sempre és un luxe escoltar-lo. Però, per cert, ara que feia memòria, ja m'ajudareu, va estar amb quantes Champions ha guanyat? Perquè estava amb Rijkaard, no?
La de París,
com a entrenador de porters.
La de Berlín també. I les de Guardiola, alguna de Guardiola també, com a mínim 3.
Més la de Wembley 92, que devia ser el porter suplent, no?
No.
Ja no?
Era Busquets.
El 92 ja no era el Barça. No.
Tres Champions com a membre del cos tècnic, potser el Barça no...
Ho hauríem de revisar.
No hi ha un altre cas.
No crec que... No, clar, ell ha anat passant de cos tècnic en cos tècnic i té aquestes tres com a mínim. A veure, anem a Valdebeba, espera, perquè cada cop que aixeco la vista estan atacant a l'àrea del València.
Sí, la primera part ha començat així, però els ha durat 5-7 minuts. El Madrid ha començat atacant, el València no sortia del seu camp fins que ha començat a estirar-se, ha arribat al pal aquell que t'he explicat, al minut 13... i ha canviat el partit com un mitjó. Ara, des que ha començat la segona part, el Madrid està al damunt de l'àrea de Silesen, s'ha estirat i puja també Ramos. Aquí, per cert, hem vist una jugada amb Fernando Torres, amb Ferran Torres, lamentable.
Deixant-li l'ombro, no?
L'espatlla, i el pobre nano ha rebotat a l'espatlla. Ha marcat fora de banda l'àrbitre, que té un criteri, insisteixo, una mica diferent al que tinc jo, com a mínim. No?
Per mi, l'acció de Ramos és... pitjor, o bé, tampoc em vull passar.
Vist,
com a mínim, igual que la de Bernardo amb l'Espanyol l'altre dia.
Per mi és pitjor.
Pitjor,
oi? Per mi és pitjor.
Per mi aixeca una mica l'espatlla.
Sí, l'espera.
Perquè no passi.
I el jugador no sap que l'estan esperant. No, la cosa, la trompada és espectacular.
Ens arriba, evidentment, Sergi Soler, que ho té tot al cap, ens diu que Unzué té les Champions del 2006, del 2009 i del 15. Que la de l'11 estava al Numancia.
3-3, sí, sí.
Bé, ben vist.
Això és hat-trick de Champions.
Mitja hora de joc, pràcticament. Fa canvis al València i...
Se'n va Ferran i entra Gonzalo Guedes. Entrarà també Gameiró. Ara et diré per aquí.
Ens comencem a emocionar amb una possible punxada blanca o què?
Més de mitja hora, ara, Garriga. Jo vull dir una cosa sobre el partit, sobre el gol anul·lat al València.
Ah, també, també.
Jo crec que el gol ha anul·lat el València, que possiblement hi hagi arguments per tècnicament dir que està ben anul·lat, no?
Però?
Perquè toca la pilota, el jugador que hi havia en la
trajectòria. No la toca, no,
no, sabem,
no,
si la, no, no
la
sabem si la toca, però com a
sembla
mínim
que no.
Fa la sensació que és allà
doncs,
al mig.
Bé, jo, d'entrada, deixeu-me dir que a mi m'ha sorprès molt que l'anul·lés i que estic convençut que si el gol el fa el Madrid i no el València, no li anul·len, d'acord? També vull dir una cosa, perquè no ningú em penja una bufanda, tot i que a vegades la pugui dur.
Home, tampoc seria una sorpresa.
No, ho dic perquè, per exemple, jo crec que ahir va ser ahir el Barça, o abans d'ahir, no me'n recordo.
Sí, és que va tan ràpid.
Dimarts.
Abans d'ahir. Ahir jo vaig venir aquí, per tant, abans d'ahir.
Ahir
sí.
Era dimecres, sí, dimarts. Jo crec que el penal que li xiulen a Messi a l'àrea del Barça, fet contra un jugador de Leganés, no li xiulen.
A Leganés no li xiulen. A Jonathan Silva no li xiulen.
Per tant, aquest tipus de detalls jo entenc que puguin exasperar, com he vist Albert Celades, que estava allà dient-li...
Home, és que amb el que costa fer-li un gol al Madrid...
Perquè, a més, prèviament, Rodrigo Moreno havia fallat una ocasió, o havia tingut una ocasió molt bona amb la pilota al pal, però a mi l'anul·lació d'aquest gol m'ha semblat... a més, és que al final depèn del criteri de l'àrbitre, perquè l'han enviat a mirar-ho a la pantalla, no? I, ostres, ves per on... Ha rectificat.
Ricard, que l'estàs veient, entenc, i no sé si...
Per mi, ben anul·lat.
Ben anul·lat. Espera't.
Atenció, Benzema, i el gol.
I a mi em sembla fora de joc.
El gol de Benzema, esperarem al VAR, aviam si el VAR està obert o tancat, i repassa la jugada, que tampoc he vist massa clara.
Aquest so, hem de dir que és el so virtualitzat. Li diuen així, eh?
Virtualitzat.
Virtualitzat, sí.
Doncs marca el Madrid, però pendents de la repetició. El Ricard, tu els dius que es veus fora de joc, jo no...
A mi, en directe, el que passa és que és veritat que la presa que tenim de Valdebebas, així és difícil...
A veure.
Fer-te una idea.
Doncs ara ho veurem.
La presa està molt bé perquè la càmera es baixa i es veu més a prop, però clar.
Correcte. Correcte, correcte.
No hi ha fora de joc.
No hi ha fora de joc. Doncs és gol del Madrid. Doncs mira, no feia falta que ens emocionéssim gaire, perquè el Madrid marca...
T'ha durat un minutet, eh?
No, i 20 minuts de programa. O sigui, no ens ho pot fer, això, el Madrid. Aguanta'ns una mica el partit.
Tranquil, sí, però escolta, està obert el partit, com diu el Pere.
No, no, i el Tot Gira molts dies l'hem donat per mort, sí, eh? Sí. I després ens han callat la boca.
El Madrid no tanca els partits amb facilitat. L'altre dia 3-0 amb l'Eibar i el va obrir del tot la segona part.
Sí, si ens interessa una mica d'emoció fins al final, i també el mateix a Noeta.
Per mi, aquest estadi, va dir Stefano, és a dir, el camp del filial del Madrid, és d'aquesta represa de la Lliga el més escèptic. És a dir, és on hi ha el futbol més pur, en el sentit de que no hi ha realment...
Camp neutral.
Sí, camp neutral total, però gairebé, a més a més, com d'entrenament.
Res que et distregui.
Res que et distregui. És a dir, aquí s'imposa la qualitat d'un equip sobre un altre.
Doncs guanyarà tots els partits del Madrid.
Però també a vegades els rivals juguen al Bernabéu amb un factor, allò del miedo escénico que deia Valdano, sí, que aquí no el tenen tampoc.
No, no, i el Madrid necessita la reona aquell que li dona el seu públic. Sí. Moltes vegades. Heu preguntat abans, o parlava abans de les desgràcies. Només faré dos comentaris. El meu fill Arnau, que té 15 anys, avui, quan he vist la notícia i l'he comentat en veu alta, ha dit, però què li passa al Barça?
Ja, ja.
Té 15 anys.
Clar, clar.
Ho ha viscut tot
en primera fila. Sí,
i tirant
clar.
Enrere, només recordo els problemes de cor que va tenir el Johan quan va fer l'anunci de deixar de fumar i això, quan era entrenador, sí. I ja me n'he d'anar, i segurament la memòria no és com la del Bernat, eh? Però me n'he d'anar a la mort de Benítez, que a mi em va agafar de molt petit, que allò va ser un acabose.
Allò va ser un accident, no?
Sí. No, allò va ser una intoxicació.
Sí.
Em fas bé de contextualitzar, Pere, perquè jo estava pensant en directe, però, clar, és que, mira, em va bé la data de l'Arnau, perquè això vol dir que en 15 anys deu haver passat gairebé tot. Bé, que passa en un segle, gairebé.
Home, diria. És que el Tito Vilanova mor el 2014.
És que era l'entrenador del Barça, eh?
Clar, vull dir, no és gent... Vull dir, Bobby Robson en el seu dia mort, però ja era un senyor gran, diguem-ne que ja era normal. Però tots aquests són gent en actiu, o fins i tot, en el cas de Luis Enrique, una filla. Ha tingut una altra ocasió al Madrid, Pere.
Sí, però el xut final ha sortit desviadíssim. Ha estat una jugada entre Hazard i Benzema. Hazard, que diuen que explotarà, igual espera la revetlla de Sant Joan, perquè de moment no li estem veient res, ha xutat molt malament.
El Madrid, que està guanyant 1-0, ara de seguida entrarem al capítol Sevilla de demà. La Lliga creieu que resoldrà l'última jornada aquest any?
Pot ser.
Perquè ara deu fer anys que no hi hagi una Lliga tan emocionant.
Pot ser, és difícil.
Zidane la va guanyar l'última jornada, però ja era molt... Hi havia poca emoció, diguem.
I crec que un any de Luis Enrique també es guanya. O sigui, també
és veritat,
el Barça líder...
No hi va haver canvi de líder, no, que va ser tot molt estable,
sí.
No?
Bé, si no és l'última, la penúltima, però sí que fa pinta que això, fins al final...
Sí, jo crec que sí, perquè, clar, en el fons l'aturada crec que als equips grans els hi ha anat bé, perquè normalment entres en aquesta fase final dels 10 últims partits on es decideixen els campionats, amb la pressió de la Champions molt pròxima, d'haver de compatibilitzar les dues competicions en l'estat, diríem, de més tensió, després d'una temporada que comença a fer-se carregosa des del punt de vista sobretot mental i físic, i clar, totes això són distorsions per la part final de la Lliga, on com que altres equips es juguen moltes coses i pot haver sorpreses. Clar, ara en canvi Barça i Madrid entren després d'un descans mental com el que no han tingut en 10 anys, perquè no han tingut mai 3 mesos, un descans físic que els ajudarà a entrar en ritme de competició a poc a poc i arribar bé a les últimes jornades, sense la distorsió de la Champions, perquè la Champions està guardada al calaix fins al mes d'agost, i això em fa pensar que perdran pocs punts, no sé quants, però jo sempre dic, no, els últims 10 partits passen moltes coses i no faran, jo crec que en faran molts, vull dir, no sé quants se'n deixaran.
I com qui no vol la cosa, demà, sí, demà, divendres, a les 10 de la nit, Sevilla-Barça. Que sona estranyíssim, això, que el Barça jugui un divendres, i encara més a les 10 de la nit, que és un horari dels 2000, més que del 2020. Però, Salmo, avui hem tornat a tenir roda de premsa de Quique Setién, i atenció, perquè hem tingut la notícia de dues baixes, jo diria que inesperades.
Exactament. Frenkie de Jong i Sergi Roberto. Comencem amb el migcampista holandès, que arrossega una sobrecàrrega al bessó. És veritat que ja ve del dia de Mallorca, en aquella roda de premsa postpartit, ho recordareu, Setién ja va explicar que De Jong havia tingut una petita sobrecàrrega i per això l'havia canviat. No va jugar contra el Leganés i tampoc estarà a punt per jugar contra el Sevilla. I l'altra, compte amb això, és la de Sergi Roberto. El lateral dret pateix una fissura costal i, de moment, no hi ha temps de baixa marcat. Avui, Setién ha explicat que la disponibilitat de Sergi Roberto anirà en funció de la capacitat del lateral dret de suportar el dolor. L'escoltem i després et comento una coseta.
No esperábamos perderlo. Ha aguantado muy bien, incluso los minutos que jugó contra Leganés, a pesar de que ya tenía el daño hecho. no hay previsto una fecha concreta, si va a ser un partido, si van a ser dos, no sabemos. Esto irá en función de lo que soporte el dolor. Frenkie ya tenía una molestia, no lo acaba de resolver y ante el riesgo de que pueda ser un poco más serio el asunto, pues prefiero perderle un partido que no luego cuatro si la cosa se agrava, ¿no?
Les fissures costals, que no són greus, però són molt mal parides, perquè fins i tot només respirant, vaig fer una vegada, jugant a la Lliga de Mitjans, defensant aquesta casa, i
queda molt, el cap també et va picar.
Queda molt bonic dit així. No, i vaig estar, crec que dos mesos, que si reia o respirava, al final encara
però,
em feia mal.
Però escolta, Garriga, és que aquí el tema és que Sergi Roberto es fa aquesta fissura contra el Mallorca.
O sigui, va jugar l'últim partit ja amb això.
Exactament. Juga infiltrat contra el Leganés, perquè aquesta lesió se la fa al minut 18 de la segona meitat contra el Mallorca, rep aquest cop i es decideix que s'infiltri i jugui contra el Leganés. Ara mateix el dolor doncs, es fa massa, massa evident i massa punyent i l'obliga a ser baixa pel partit contra el Sevilla.
Canvien molt els plans. Home, la de Jong segur és una baixa important, perquè a més crec que s'ha perdut pràcticament res aquest any. No? Ha anat jugant, ara clar, ja fa passat tants dies, però serà una baixa important la de Jong a Sevilla.
L'altre dia va ser de les absències destacades en l'11 titular i, per tant, segon partit consecutiu que no podrà començar, tot i que per mi és més important la de Sergi Roberto, ara mateix.
Sí?
Sí. Jo crec que Sergi Roberto és un jugador... ha començat els dos partits després de l'arrencada de la rearrencada de la Lliga de titular al lateral dret, un jugador que et pot fer de lateral però que en el mateix partit et fa de migcampista i, si pot arribar, et fa d'extrem... I per mi la baixa de Sergi Roberto, que implica la titularitat sí o sí de Semedo, és un trasbals per Setién. Veurem, esperem que no duri gaire partits.
Ricard.
Home, a mi el que m'ha sorprès és, com diu el Salmo, que el Sergi Roberto jugués infiltrat contra el Leganés, a casa, tenint Semedo, que gairebé no havia jugat minuts i que durant la temporada s'han alternat molt la posició, el que em fa pensar que per Quique Setién, Sergi Roberto és molt més titular que no en Valverde de Sergi Roberto respecte a Semedo, perquè si no, no s'entén el sobreesforç del dia del Leganés. Tot i això, jo crec que la posició al lateral dret per mi no és tan important. Jo crec que Semedo ho pot fer bé. I la posició de De Jong, doncs, és interessant veure com ho resol Quique Setién, no? Perquè fins ara, aquests dos partits que s'han jugat, ha equilibrat molt el mig camp, amb un mig camp més de ritme de pilota, de tocador, amb un jugador de més equilibri, no? És a dir, Arturo Vidal, De Jong i Rakitic, Artur. Si no hi ha De Jong, a mi m'agradaria veure Artur al camp. Crec que un mig camp amb Rakitic, Arturo Vidal i Busquets... és poc de Setién pel que entenem que a Setién li agrada, però tampoc no crec que Artur va fer un bon partit l'altre dia i ja venim d'una etapa amb Artur dubitativa. Aquí haurà de prendre una decisió Setién, que jo crec que marcarà molt l'horitzó del seu mig camp. El mig camp ja vam començar la temporada sabent que és on hi ha més excedent, i jo crec que Setién haurà de prendre aquí una decisió que el definirà una mica en la línia del que vol el Barça per aquesta recta final.
La lògica diria que, seguint aquesta constant, jugarien Arturo Vidal i Artur, no? Per això de l'equilibri del mig del camp. I més tenint en compte que l'altre dia Rakitic va jugar els 90 minuts. La qual cosa és jugar una altra copa al partit, no ho sé. Però és el camp del Sevilla, queden quantes? 9 jornades, el Madrid de moment va guanyant... I jo no sé si, veient això, anant al camp del Sevilla, li agafi un atac de fred a Setién, a Brick, Bufanda i una mica d'Arturo Vidal i una mica de Rakitic.
Però, home, això jo crec que a Setién l'estem coneixent com a entrenador del Barça, no? Vull dir, la seva etapa prèvia al Barça no hauríem tingut cap dubte. És que no ha tingut mai fred. Mai s'ha abrigat. Sempre màniga curta.
Però el Barça una mica sí.
No, dic que abans d'arribar al Barça. Clar, sí. No? I ara estem coneixent amb el Barça una mica així, però no tenim encara gaire base. La començarem a veure ara.
Sí.
Vull dir, que ha estat 2 mesos i ha estat prenent mides. Però ara, com diu el Bernat, ja és una altra cosa. Ara ja ens estem enfrontant aquí a un títol i hem de veure si aquí ha arribat al Barça de cop i volta. És com si el Barça fos Islàndia i tothom té com atacs de fred últimament, o si respondrà al que és la seva naturalesa, i la seva naturalesa és d'anar descordat, i la seva naturalesa és de ser no tenir por ni al fred i de tenir, diríem, la temperatura adequada per anar d'estiu, i jo crec que no seria un bon senyal pel Barça de cara al partit del Pizjuán justament buscar això amb Rakitic i Arturo Vidal, perquè això fa que Messi connecti menys amb el joc, que la circulació de pilota no et serveixi per defensar-te. El Sevilla pressiona molt amunt, però molt amunt, físicament és un equip superdotat, té molta intensitat. Si el Barça ha de sortir des del darrere amb Rakitic i Arturo Vidal, no és el mateix que si Artur, ens hauria anat molt bé De Jong. Per mi és gairebé, vaja, seria una decepció.
Però ho descartes o no?
L'estic coneixent com a entrenador del Barça. No,
estàs, vull dir... estàs mirant el partit, oi,
sí,
Ricard?
Sí.
No veus Barça TV, no?
No.
Perquè sembla que t'hagin agafat les paraules perquè ha sortit una imatge del senyor Setién amb un anorac.
Ah, sí?
Sí. Tinc els dos monitors.
I no és d'avui, no?
Potser és el preludi.
No ho sé, però ha sortit amb anorac i dic, hòstia...
Aquest matí plovia molt a Barcelona.
Que bona. Que bona.
Això és una pista.
El Ricard no s'ha mullat, eh? Però creus que ho farà o no?
Creus jo crec que no ho farà.
Que no ho farà.
Jo crec que respondrà al que ell sempre ha defensat.
Quart d'hora per acabar i a Valdebebas tot igual guanya el Madrid.
I es produeix un moment important perquè apareix Asensio, torna després de la seva lesió, torna Asensio a jugar al futbol amb un somriure als llavis després de parlar amb Zidane, entra al camp per substituir Fede Valverde. Queda això... El que deia, és un 20. Quart per acabar, una miqueta més, 20 minuts fet i fotut perquè allargarà, i el Madrid continua controlant, però sembla que de mica en mica el València se'l va traient de sobre, però no ha atacat com a la primera part.
Demà el Pizjuán al Barça contra el Sevilla, amb aquests dubtes de si s'abriga o no s'abriga.
Mira,
Setién,
el segon del Madrid, perdona.
Espera, qui marca?
El segon del Madrid, i crec que és Asensio.
Oh!
Sí, senyor, la primera pilota que toca Asensio, la primera centrada de Mendy a la frontal de la petita, amb l'esquerra Asensio de primera, que l'aguat sobre Silesen marca el segon del Madrid.
Com és el futbol,
Asensio,
eh?
Aquest noi, quan va arribar al Madrid, va fer gols també així, acabant de sortir a la Champions, a la Lliga, va començar a marcar gols
a
la Supercopa d'Europa. Doncs mira, quants mesos ha estat lesionat? Des del setembre?
Sí, ara t'ho mirem.
Ara ho mirem.
Sí, des del principi de temporada. Sí,
aquesta temporada se la perdia sencera.
És a dir, hi ha jugadors que tenen un àngel, que són especials, són escollits.
10 mesos, 11 mesos han passat.
També és així, o sigui, és que sortir primera pilota que toca després de 10 mesos i la clava dintre.
És literalment la primera, eh?
Brutal.
Ara, i només un toc.
Ara, Pere, Ricard i Francesc, toca allò de dir... A veure, i qui del Barça va deixar que s'escapés?
Sí. Com vam fer un Cubo dilluns, eh?
Sí, sí.
A veure, Salmurri, que tenim un altre dubte a l'alineació...
El Madrid acaba de piular que Asensio entra al camp. Sí, encara no els ha donat
encara
temps.
Van tard.
És que tenen la fibra 2 que va més lenta, els arriba més tard la imatge.
Sí, sí.
Escolta'm, l'altre dubte és el d'un davanter que... També, mira, una mica com... no tan llarg, però també ve de lesió, i encara no l'hem vist a titular, l'hem vist jugar, però no de titular, que és Luis Suárez.
Sí, i jo diria que tots, més o menys, donaven per fet que Luis Suárez seria titular contra el Sevilla, que el planning era una mica aquest, anar sumant minuts de cara a arribar fresc al partit contra el Sevilla, entre 30 i 45 minuts amb Mallorca i Leganés, però avui Quique Setién... Et diré que ha estat bastant fred a l'hora de parlar de Luis Suárez. Té clar que no està per jugar 90 minuts i, a més, fa l'efecte que no veu gaire clara aquesta titularitat de Luis Suárez.
A pesar de que va cogiendo minutos, tener en cuenta que los días entre partido y partido son pocos y esto necesita un proceso. Es verdad que cada vez se va encontrando mejor... Pero bueno, hay que ver, tengo que hablar con él, a ver si decidimos, porque entiendo que todavía para 90 minutos no va a estar, pues hablaremos y decidiremos si sale de inicio, como ya pasó la semana, este último partido, o sale en el transcurso de él.
O sigui, que jugarà o no jugarà, Ricard, Bernat?
Que parlarà amb Suárez, i Suárez li dirà... Suárez i Messi tenen la... tenen, diríem, el control de la situació, que jo crec que és interessant, perquè són jugadors amb tanta experiència que saben perfectament quan arriscar o no. Jo crec que no serà titular.
No, Bernat, tampoc.
Per tant...
Athletic Club, no? Llavors,
però ja. Qui veus? A Braithwaite, a Ansu Fati...
Braithwaite i Griezmann.
Salmurri, gràcies.
Que he dit de...
digues.
Que pel que ha dit d'Ansu Fati avui, han fet una frase així com no ha canviat res amb la situació d'Ansu, i el seguiré gestionant com l'he gestionat fins ara.
Doncs això, dosificant com fem amb el Salmurri, que el dosifiquem. Salmurri, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Ara farem una pausa, però abans, el Sevilla de demà és un altre dels de les revelacions de la temporada. Roger Busà, bona nit.
Què tal, bona nit.
Avui hem escoltat Lopetegui, aquell entrenador que, recordeu, va estar al Madrid i semblava que era per enriure-se'n, doncs té el Sevilla dalt de tot i demà li pot fer la guitza al Barça.
Sí, tot i així sap que demà pel Sevilla és un dels partits més exigents de l'any, si no el més exigent. Això Lopetegui, a més, li suma el fet que, segons ell, el Barça ha tornat molt bé i que, per tant, per guanyar demà, l'única manera és fer el partit perfecte.
En este caso lo que tendremos enfrente es una exigencia máxima que te obliga a hacer todo fantásticamente bien, tienes que ir al límite en todo, porque lógicamente ellos tienen ese plus que todos sabemos, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros vamos con la sana intención de hacer un buen partido, un gran partido y conseguir los tres puntos.
Compte que demà Messi torna al Pizjuán. El Sevilla és l'equip a qui Messi ha fet més gols, n'ha fet 37. El Pizjuán, a més, Messi n'ha fet 13, és un dels camps on l'argentí ha fet més gols. És la millor notícia pel Barça, la pitjor pel Sevilla, i, per cert, bones xifres del Barça al Pizjuán. De les últimes 12 visites, 7 victòries, 4 empats i només una derrota.
I no està mal anar al Pizjuán sense públic, no? En això el Barça ha tingut una mica de sort.
Sí, sí, evidentment, és un dels camps on el factor públic influeix. A mi el partit de demà... no diré que em fa por, però crec que és molt complicat pel Barça i no descarto cap dels tres signes de la travessa.
O sigui, un triple. La travessa, fem un triple per assegurar.
És a dir, jo crec que demà podria... el Barça pot tenir un ensurt.
Doncs compte, perquè el Madrid està guanyant. Farem una pausa ràpida ara, res, rapidíssima, i quan tornem, ves que no hagi fet un gol al València.
Aviam.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
25.704. 2, 5, 7, 0, 4.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Els retrobaments amb els amics, les escapades a la platja, les vacances... les millors aventures t'estan esperant fora de casa i també fora de la carretera. Ara les pots viure totes a bord d'un Land Rover amb les nostres ofertes per unitats en estoc. Gaudeix ara de l'aventura i no comencis a pagar fins a la tardor. Informa-te'n a landrover.es.
Sant Joan és la nit per demanar tots els desitjos, com el de poder-nos abraçar. I, home, una volteta al món... quan es pugui.
Compra el cupó de Sant Joan i podràs guanyar, com cada dia, 55 premis de 35.000 euros. I per tan sols 50 cèntims més, 3.000 al mes durant 25 anys amb la paga. A més, entra a la web cuponespecial.es i podràs aconseguir centenars de regals. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Tu demana.
Bases depositades davant de notari.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les 6 o les 7? Quina era la meva plaça? Uf, mira que si aparco la plaça del Cap. Millor el deixo al carrer.
Després de tant de temps, potser has oblidat on solies aparcar o fins i tot l'Audi que volies. Perquè tot s'oblida, no? O això diuen.
Audi Start Together, de l'1 al 30 de juny tens un Audi A1 Sportback per 230 euros al mes amb totes les facilitats financeres. Oferta Easy Renting d'Audi Financial Services. Troba l'Audi.es, xarxa de concessionaris oficials Audi.
Hi ha dentistes de gats?
Puces, paparres, mosquits...
Tenim aquí un veterinari.
Jo tinc una Golden.
Ah, veus, cadascú amb els seus animals.
Aquest divendres a l'Estat de Gràcia ens volem fer moltes preguntes sobre el comportament dels animals. Podem ensenyar un gat a fer-nos una mica de cas? Un gos ens necessita tant com ens pensem? En Juan José i en David Olivares aprendran algun dia a comportar-se? Li preguntarem al veterinari i etòleg Jaume Fatjó a la nostra secció Bestiari. No sigueu animals i no us la perdeu.
Estat de Gràcia, cada tarda de 4 a 7, amb Roger de Gràcia.
Amb la col·laboració de Centres Veterinaris Veteràlia.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga. Senador Minguella.
Mira, mira, mira quina canya li posem al Minguella de música perquè no se'ns adormi. Josep Maria Minguella, bona nit.
Bona nit. Què vol dir això, que m'adormo?
No, home, per entrar ben amunt.
Sí, home, no, quan estem ben amunt, tu estic veient a Madrid, a l'àrbit que anul·la gols, i escolta, i vosaltres que esteu aquí patint pel Barça de demà, home, no fotis.
Escolta una cosa, perquè molta gent en aquest confinament em preguntava com està el Minguella, com ha passat el confinament al Minguella.
Bueno, però l'he passat amb la meva dona, pont, i com deia les autoritats nacionals, internacionals, metges i polítiques, sense sortir de casa, i ja està, i després a mesura que he pogut anar a sortir mica en mica, amb molt cuidado, amb molta mascareta, tinc una col·lecció que m'han regalat de mascaretes que sembla que és de fer teatre i ja està, i escolta, i tranquil·litat, ja he anat a Pompeia, ja he anat a Can Cuiàs, ja he anat normalitzant la situació.
I el tenim obert, doncs, el Pompeia, no, Josep Maria?
Sí, el tenim obert, la gent torna, estan les pistes ocupades, es nota que hi ha ganes de tornar a jugar, de tot allò, que a més està magnífic, perquè com que ha estat 3 mesos que sense que ho trepitgi ningú, pues, i s'ha cuidat les pistes i tot, està magnífic. La piscina ja la posem en marxa, també, segons la normativa, una tercera part de l'aforament...
No sé que no s'encoli ni un mes, eh?
No, hi posem un tio allà, una senyora allà, comptant, a veure, un, dos, tres... El que ens falta un detall, no serem l'aforament de la piscina.
Sí, home, ni un terç de quan?
Quin aforament té aquesta piscina? Ara ho sé, no ho compten mai, va, igual, la tercera part i això. I els lavabos, bueno, els vestuaris, la meitat, també el mateix. A veure, quin aforament tenen aquests vestuaris? I anar comptant gent, bueno, no omplirem mai, vull dir, no.
I el dòmino? Bueno, jugueu la meitat o no?
No, el dòmino juguem els 4 des de fa 10 dies allà, no? A la terrassa, cap problema, amb caretes també, dos portem caretes, la meva dona m'ho té ordenat i jo la crec, dos són més llançats i no juguen sense careta, bueno, fitxa amunt, fitxa avall, ja està, torna la normalitat.
Una pregunta, Josep Maria, quantes trucades pots haver fet durant aquest confinament? Perquè em consta que una de les teves... grans activitats ha estat la d'anar-te informant de com estava tothom mitjançant sí. Trucades, eh? T'has dedicat a trucar gairebé tota l'agenda del teu telèfon.
Sí, la veritat que ha sigut una manera perquè no hi havia manera de contactar, només que aquesta. Llavors vaig a dormir tard perquè m'he aficionat amb això de les sèries i tal, ja soc quasi un especialista en sèries i t'enganxes amb una o una altra. I llavors m'aixecava a les 11 o així, 10 i mitja, 11, esmorzava, i llavors, com que havia de caminar, perquè sembla que si no caminaves, no sé què passava, no, tens de caminar, doncs. Llavors jo, amunt i avall aquí, 40 metres que tinc d'una punta a l'altra, i amunt i avall. Llavors anava parlant amb tots els amics. No sé com està, tu, bé, tal, no sé què, no sé què fa, no sé què. I bueno, he sigut dintre de tot, una satisfacció poder parlar amb gent que t'expliqués, que tal, que no sé què, i quan ja acabava la sèrie del dia del dematí, a dinar.
Escolta'm, en aquestes trucades t'han explicat ja si vindrà o no vindrà l'Altaro?
Sí, diu que està arribant, diu que estaven esperant que se'n lleguessin els avions. Diu, el moment que s'enlai l'avió, diu, ja tenim parat el xec, ja el tenim fet, ja d'això i tal... No sé si hi ha fotos, però el xec el té de fer. I ja està. Dalt, a veure, això és un desig de la Secretaria Tècnica que tinc de dir, i ho tenim de recalcar, que tenia 52 scouters. Això no sé com devien posar, com es devien conèixer entre ells, 52 scouters. I ja no dic passar informació d'una a l'altra i tal. Bueno, ara hem deixat a la meitat, i bueno, i algun d'ells, pues, Lautaro i tal, no sé què, ja està al damunt de la taula. El que passa és que hi ha una problemàtica al Barça, bueno, s'ha suspès pagos, vull dir, pràcticament paguen molt poques coses, estan mirant a veure com es pot ingressar diners per després poder comprar algú, per poder comprar un Lautaro o algun altre, evidentment, si bé no es pagaran els 111 milions, i ja està, aquesta és la situació del Barça, vull dir, situació delicada, ara tapada amb tot això dels partits i tal, i de líders, i que s'ha impedit, i els àrbits, i tot això, però bueno, quan arribarà al final d'això, pues, s'haurà de dir, bueno, com està el club, i el club està en una situació delicada. S'ha renovat pràcticament ja el Leo per 2 anys més, un més dos, total, i això donarà aire a tothom.
Això, espera, ho has deixat anar aquí molt ràpid. La renovació de Messi, dius que està pràcticament feta?
Sí. Un any, el que té, i 2 més.
I això ho han negociat ara durant el confinament?
Bueno, home, escolta'm, mira, el Pompei és un club petit, però no vegis el rotllo que m'han fotut amb això de l'ordenador, i els directius allà a l'ordenador amb caretes i tal, i no sé què, i parlant i tot això, com si siguéssim la NASA, m'entens? Si això ho fa el Pompei, imagina't el Barça.
Doncs atenció al que ens diu el Josep Maria Minguella, la renovació de Messi, això és un missatge pel nostre community manager, que fem el tuit ben net i ben maco, segons el Josep Maria Minguella, aquesta renovació estaria ja encarada. Josep Maria, doncs bé, deixo que acabis a veure el Madrid, que ha fet el tercer, però a veure si ens veiem aviat i ens podem fer una abraçada, ni que sigui a distància.
Bueno, quan vulgueu, però cuidado amb les caretes, eh?
Sí.
No les perdis.
Sempre posades. Que no caiguin les caretes. Gràcies, Josep Maria.
Una abraçada a tots.
Una abraçada. Adéu. Pere, adéu. Quin gol que ha fet Benzema.
Ha estat un gran gol. Ha estat un canvi de joc de l'esquerra a la dreta. A la dreta l'ha controlat Asensio. És ell el que ha fet la centrada. I Benzema ha controlat de primera, alçat la pilota, i quan queia la mitja volta ha engaltat terrible al fons de la xarxa. És el segon gol de Benzema avui. El tercer del Real Madrid, ara mateix som al minut 88 de partit, queden 2 i el que vulgui afegir l'àrbitre. El Madrid guanya 3-0 al València, i el futbol té això. La primera part li haguéssim pogut passar pel damunt, ara hi ha expulsió de Lee, que no acaba d'entendre-ho, però l'àrbit li acaba de treure la targeta vermella directa.
Directa?
Directa, a Kang In Lee.
Ho has vist tu, Ricard, què ha fet?
S'ha enfadat molt Ramos, jo crec que l'entrada és lletja, però vaja, una vermella em sembla una mica exagerat, això.
Doncs mira, acabarà el València amb un expulsat, amb 3 gols en contra, i això que havia començat guanyant, però avui l'àrbitre... Home, s'ha escalfat.
Fa un parell de puntades sense pilota.
S'ha escalfat. La primera no, però després la segona gairebé el toca, la tercera el toca i la quarta... No, sí. Ho sento, noi, però...
Més que una targeta vermella, a més, mereix un calbot per burro.
Per tot,
clar, és que no li poden ensenyar una altra cosa. Ha donat 4 puntades de peu, sense massa gràcia, i és una vermella claríssima.
El Madrid a punt de certificar la victòria. Demà el Barça a les 10 ho explicarà a la TDT. Nosaltres fem una pausa brevíssima, com sempre, i quan tornem, doncs potser tenim alguna incidència més a Valdebebas.
Les 6 o les 7? Quina era la meva plaça? Uf, mira que si aparco la plaça del Cap. Millor el deixo al carrer.
Després de tant de temps, potser has oblidat on solies aparcar o fins i tot l'Audi que volies. Perquè tot s'oblida, no? O això diuen.
Audi Start Together de l'1 al 30 de juny tens un Audi A4 Avant per 320 euros al mes amb totes les facilitats financeres. Oferta Easy Renting d'Audi Financial Services. Troba l'Audi.es, xarxa de concessionaris oficials Audi.
Aconsegueix amb el diari Esport la mascareta higiènica reutilitzable oficial del Futbol Club Barcelona. Gaudeix de totes les activitats a l'aire lliure protegit. 3 talles disponibles. Ja a la venda al teu quiosc per només 9,95 més el diari. Esport, sempre amb el Barça.
Els retrobaments amb els amics, les escapades a la platja, les vacances... Les millors aventures t'estan esperant fora de casa i també fora de la carretera. Ara les pots viure totes a bord d'un Land Rover amb les nostres ofertes per unitats en estoc. Gaudeix ara de l'aventura i no comencis a pagar fins a la tardor. Informa-te'n a landrover.es.
Les 6 o les 7? Quina era la meva plaça? Uf, mira que si aparco la plaça del Cap. Millor el deixo al carrer.
Després de tant de temps, potser has oblidat on solies aparcar o fins i tot l'Audi que volies. Perquè tot s'oblida, no? O això diuen.
Audi Start Together de l'1 al 30 de juny tens un Audi A3 Sportback per 250 euros al mes amb totes les facilitats financeres. Oferta Easy Renting d'Audi Financial Services. Troba l'Audi.es, xarxa de concessionaris oficials Audi.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Tinc dues preguntes pel Sergi Andreu. Arrenquem la recta final del programa. Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit, Francesc.
La primera, el tartar, què tal?
Sabia que una de les preguntes era aquesta.
Home.
Bé, molt bé, molt bé.
Hem encertat,
tenies,
no?
Tenies raó.
Sí, 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 de tonyina, salmó o de filet? De
padella, de una, mira, de les tres coses.
Ai, ara et diré on. Ara et diré on que t'agrada. Crec que hi has anat, tu, Bernat.
Ah.
Montaner.
Carrer Montaner?
Sí. Ara t'ho explicaré.
Ah, sí, millor que fan tartars. La tartareria.
La tartareria. Bé, he fet la falca.
Mira, perdona, és el primer restaurant que he anat després
sí?
del confinament.
Doncs mira, doncs el Sergi no és el primer que ha anat, però hi ha anat avui. I li he recomanat molt. I segona, t'hi has trobat Rufete al restaurant?
No, m'hi he trobat Rufete, però Rufete avui ha tingut un dia, diríem, intens, eh? Bé, almenys al matí, perquè he fet roda de premsa, ja la tenia pendent, perquè fa uns dies la van nomenar nou director esportiu del club, màxim responsable de tota l'àrea esportiva del club. Avui ha comparegut per primer cop per parlar-ne en roda de premsa d'aquesta i d'altres qüestions d'actualitat, com per exemple de la sanció i de l'expulsió de Bernardo l'altre dia contra el Getafe, una sanció que ell considera la de dos partits de tot plegat és com un gran despropòsit, eh? No sé si, però Miquel, m'imagino que sí que heu vist les imatges,
sí.
I clar, dos partits per aquella acció, doncs clar, el mateix Rufete li ha semblat una mica doncs, desproporcionat tot plegat, no? S'entén-lo.
Injusta, nada más, y desproporcionada la realidad. Creo que lo hemos dicho antes, durante, y lo vamos a decir después. Cuando algo creemos que es así, insisto, lo diremos, lo decimos, y cuando también nos equivoquemos, pues evidentemente también tendremos que decirlo, pero la situación de Bernardo, evidentemente, para nosotros y para, evidentemente, para los intereses del club, es desproporcionada.
Una sanció que, evidentment, deixa tocat l'Espanyol. Recordem, Sergi, que l'Espanyol té un partit molt important aquest dissabte a les dues, que és l'horari espanyol, l'horari asiàtic, contra el Llevant a casa.
Molt, 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 molt. Jo, per mi, ha de ser la certificació de la bona tendència amb la qual l'Espanyol ha tornat després de la pandèmia. Perquè si l'Espanyol aconsegueix guanyar el contra el Llevant dissabte i aconsegueix, per tant, sumar 7 punts de 9, home, jo crec que el panorama que se li obre a l'Espanyol al davant és molt esperançador.
Tu diràs. No tindrà res a veure.
I per bé que li venen dos desplaçaments difícils, o dos partits difícils, perdó, perquè la setmana que ve jugaria el dijous al camp del Betis i després rep el Madrid diumenge.
Precisament per això.
Però vaja, jo crec que tot plegat faria que els pel·lícules, com a mínim, ho veiessin amb uns altres ulls, no?
Segur. Espanyol Llevant a les dues el dissabte. Gràcies, Sergi.
Vinga, adéu-siau.
Acabat el partit a Valdebebas.
Ara mateix, amb el resultat que ja coneixeu, Real Madrid 3, València 0. Com diu el tòpic, una part per cada equip, però hem passat de veure un pal del València i un gol mal anul·lat a Rodrigo, com a la segona part. El Madrid ha passat pel damunt de València.
M'hauria agradat veure aquest partit amb el gol pujant al marcador.
Hauria estat molt, molt diferent. I demà, també segur que el Ricard n'estarà molt pendent, perquè és una mica més d'hora que el partit del Barça, Elx-Girona, a segona divisió, i aquí sí que el Girona comença a necessitar, home, doncs potser fer un gol. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
No estaria malament, no?, un gol?
No, i si poden ser 4, potser encara millor, perquè realment en aquests dos últims partits el Girona 0-0-0-0, l'últim força de Sabadell contra el Racing de Santander, ja vam explicar aquesta setmana doncs, que no tenien joc i tenien molts problemes per les bandes, sense velocitat, sense desbordament, i compte perquè amb les victòries avui del Cádiz i ahir del Saragossa l'ascens directe s'han anat a 9 punts i els de darrere apreten, perquè el Mirandés s'ha posat allà en zona de playoff i demà el Girona juga al camp de l'Elx, que precisament el Mirandés l'ha fet fora del playoff. Per tant, Girona 49 punts, l'Elx amb 47, i es presenta un partit complicat on el Girona haurà de mirar de, com a mínim, aconseguir un gol si vol aconseguir la victòria.
No tenim temps per escoltar el missatge de Martí, però avui suposo que a Girona ha estat un dia també difícil, perquè Unzué fins fa mesos era el vostre entrenador.
L'octubre, sí, a l'octubre el van destituir. Recordes que Martí va substituir Unzué. És veritat que hi va haver un partit de Juan Carlos Moreno de Pont, però sí, avui doncs, Pep Lluís Martí s'ha erigit en el diguem portaveu del Girona i ha dit que encara amb més forces, després de la malaltia d'Unzué, el Girona hauria de mirar d'aconseguir l'ascens, que de fet també seria una mica mèrit d'Unzué, que va dirigir el Girona aquestes primeres jornades.
Els punts que va fer Unzué els va fer Unzué. Solà, sí. Moltes gràcies. Fins aviat.
Apa.
Adéu-siau.
Ricard, Bernat, content de retrobar-vos a Catalunya
Igualment.
Ràdio.
Igualment. Igualment.
Hem parlat molt, però no per les zones.
És veritat.
Públiques. I per
ara,
tant,
a partir d'ara ho farem.
Sí, home. Espero que molt sovint i per molt temps. I Pere Escobar, doncs un plaer també trobar-te una altra vegada.
Un encant, ja ho saps.
Bé, doncs podríem estar aquí ara una altra hora.
Bé,
fa curta
amb
una
aquella
hora,
facilitat.
Fa curta una hora.
I tant.
Doncs nosaltres tornem dilluns a Catalunya Ràdio. I, home, no és això, però...
Però vens demà a TDT, no?
Ah, també, també. Sí, jo, la cosa és intentar no fer cap dia de festa. Demà a TDT i diumenge 11 a TV3. No us ho perdeu, sisplau. Va, bona nit a tothom. Fins aviat.